Avui en el nostre programa dedicarem un temps especial a l'enoturisme, una modalitat turística que ens ajuda a descobrir la riquesa vitivinícola d'una determinada zona, la seva gastronomia, l'oferta cultural i patrimonial, entre molts altres atractius. De fet, a Catalunya hi ha una llarga tradició de visitar cellers, de comprar en els propis elaboradors. Qui no recorda les visites amb l'escola a les caves, doncs gairebé tothom les ha fet, no? Però des de fa mesos la Direcció General de Turisme s'ha posat mans a l'obra per tal de potenciar l'enoturisme, crear un producte turístic amb els propis interessats i mostrar quina és l'oferta real arreu del territori català. Avui intentarem aproximar-nos i descobrir tot allò que té a veure amb l'enoturisme, descobrir què és el que s'ha fet fins ara amb aquesta taula d'enoturisme creada per tal de conèixer a fons la realitat de la indústria vitivinícola, que de fet ja la sabem amb xifres i amb dades, però no tant potser respecte a l'enoturisme. I començarem parlant d'aquesta qüestió amb la directora general de turisme, la senyora Marianne Muro. Senyora Muro, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per venir, per acompanyar-nos, per ajudar-nos a descobrir quina és la realitat de l'enoturisme. Des de la Direcció General de Turisme, vostès va haver-hi un dia que van pensar, home, aquest és un producte eminentment turístic, com en molts altres països, que potser no està del tot desenvolupat, perquè ja hi havia un funcionament natural, no?, del que ara denominem enoturisme, però possiblement no desenvolupat des de la perspectiva de la indústria turística, exactament.
Bé, nosaltres sí que teníem uns altres productes, com per exemple la gastronomia, que tenia i té un desenvolupament considerable, però sí que és cert que l'enoturisme, no?, com aquell programa que ha impulsat la Generalitat per promoure i donar a conèixer la comercialització de l'oferta del vi, de la vinya, del paisatge, dels recursos turístics, no estava pràcticament desenvolupat. Sí que hi havia experiències aïllades al territori, però no com un programa com podia ser el de gastronomia. Aleshores van pensar, pues, bueno, Catalunya té una riquesa amb el tema del vi considerable, important, és un producte que té dos aliments que el fan diferent, que és que contribueix a un equilibri territorial, donat que tenim les 12 d'os distribuïdes a tot Catalunya, i després també el segon element contribueix clarament a la desestacionalització del destí turístic, i per tant vam pensar que teníem un actiu que encara estava per desenvolupar i que valia la pena començar a treballar per posar-lo en valor. I aquesta és, d'alguna manera, la finalitat del programa d'Enoturisme Catalunya.
Fins a aquest moment s'ha signat un pressupost, cosa importantíssima, sí, per fer qualsevol cosa, sí, per anar al mercat, per qualsevol cosa. S'ha creat una taula d'enoturisme, sí, on hi ha diferents ens implicats, sí, des del propi celler, sí, fins a passar per patronats de promoció turística, per diferents persones implicades en qualsevol, sí, cas en la promoció del territori des de diferents àmbits. Sí. S'ha fet una senyalització també, directora?
S'ha fet, sí, en aquests moments ja tenim Catalunya senyalitzada des de la perspectiva que hi tenim més de 30 plafons de senyalització de les principals DOs de Catalunya, de manera que quan tu vas per Catalunya i entres al territori de DO Empordà, doncs tens una senyalització claríssima que t'indica que estàs a la DO Empordà o a la DO Alella, etc. Això era important. Això s'ha fet. En aquests moments ja aquesta senyalització està finalitzada i ara estem en una segona fase de senyalització que ja és més urbana per intentar uniformitzar la senyalització. Efectivament, la taula de turisme va ser el mecanisme, l'eina que ens permet aglutinar el sector públic i el sector privat envers aquest projecte de posar en valor l'enoturisme, i el que era important és tenir i disposar, no?, de l'opinió, doncs, dels cellers, del sector privat, de l'INCAVI també, que té la seva aportació, dels professionals, i veure com tots plegats podien crear un programa amb una projecció, amb uns anys, per posar en valor aquest producte. També hem fet els primers guardons, els primers premis d'enoturisme, no? Que era important també, doncs, perquè ja hi ha experiències a Catalunya, al territori, que realment val la pena donar-los un guardó i reconèixer la tasca que han fet de contribució. I també s'han creat aquests guardons que es donaran, crec que és el proper mes de juliol, no em recordo, el dia 6 de juliol, amb un acte que vindrà el president i que es farà la la primera nit de l'enoturisme i s'entregaran els guardons. També s'ha fet la primera publicació d'un mapa, una guia de l'enoturisme a Catalunya que sigui orientativa dels recursos, dels cellers i de tota l'oferta complementària que tenim. I també hem fet estem implementant un gestor estadístic perquè ens permeti d'alguna manera tenir coneixement, és a dir, qui ve, per què ve, què vol, què valora, què no valora, què tenim que millorar, què no tenim que millorar. Perquè al final és important fer promoció, és posar en valor, però després també tenir el coneixement adient per poder millorar aquest producte i per poder cada vegada donar i prestar un servei de major qualitat.
Respecte al qui ve, suposo que hi ha un mapa claríssim i els propis implicats el deuen haver definit clarament. Respecte a on ens hem de promocionar a nivell de no turisme, quins són els països que poden estar interessants i quin és el segment de la població que li interessa implicar-se amb la cultura del vi a qualsevol destinació del món.
Bé, el tema del enoturisme és un producte que en altres països ja té un recorregut des de fa temps, és a dir, que no és un producte nou, per dir-ho d'alguna manera. És emergent a la mesura de que tu no l'has desenvolupat i ho estàs començant a desenvolupar. Per nosaltres ja són aquells productes específics, no? Vas a un target concret de client. En el cas de l'enoturisme, nosaltres tenim d'alguna manera identificat un client de mitjana edat, d'un poder adquisitiu mitjà alt. Molts són gent que ve de parella o que ven grups de persones més grans, que venen amb una curiositat, i aquí d'alguna manera s'està combinant la perspectiva i la difusió que cada vegada té major els vins catalans amb tota aquella oferta complementària de valor que pot aportar el territori on s'estan d'alguna manera produint. Jo crec que aquesta és realment la clau de l'enoturisme. La clau de l'enoturisme és aquell cellers, aquesta producció que tenim, però que tu pots combinar una excursió 4x4 per a l'Empordà amb una experiència gastronòmica de primer nivell. Hi ha un tast de vin de la denominació Empordà també extraordinari.
Hi ha una visita al Museu Dalí,
per exemple. Clar. Aleshores, aquesta és una mica la idea del que nosaltres estem, la finalitat d'aquest programa.
Bé, directora, hi ha altres persones sentades en aquesta taula, persones que també estan directament implicades en aquest nou moment de l'enoturisme, un moment, jo penso que important, perquè aquest sector, crec, si no estic equivocada, sí, sí, que ha acollit molt bé aquesta iniciativa, sí, d'aquest projecte per desenvolupar l'enoturisme, i penso que, com a mínim, les persones amb les que jo he parlat estan molt contentes respecte a que la Direcció General de Turisme s'hagi implicat en la creació d'aquest producte. Nosaltres hem també volgut definir una mica, molt, molt breument, està clar, què és l'enoturisme en xifres. En Pau Fernández, en col·laborador del nostre programa, ens ha parlat d'aquestes xifres.
Les 11 DOs catalanes han augmentat aquest any la seva quota en el mercat interior. Així ho ha comunicat la Conselleria d'Agricultura. Segons les dades relatives al novembre de 2014, els vins catalans són líders en el mercat de Catalunya, assolint una quota de mercat de quasi el 34%. Per tant, hi ha un increment de 3,8 punts percentuals respecte al novembre de 2013. Pel que fa al mercat interior del vi amb denominació d'origen, el conjunt de les 11 DOs catalanes han augmentat la seva participació i es col·loquen en el cinquè lloc del rànquing. Segons el conseller, aquestes dades confirmen que la presència dels vins produïts manifesten una tendència de creixement i consolidació. Progressivament assoliran quotes de mercat que corresponguin amb la seva tradició i qualitat. La DO Catalunya és una d'aquestes 11 DOs catalanes i aquest any ha obtingut uns resultats molt positius. Durant el 2014 han participat un total de 210 cellers en tot el procés d'elaboració, emmagatzematge, criança i embotellament. La comercialització d'ampolles de vi va créixer un 5% el 2014. Això fa que es mantingui un creixement sostingut de la DO en els seus 16 anys d'història.
Rainer Brussis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. En Rainer és el responsable de la Secretaria Tècnica d'aquest projecte de no turisme. Ens hem deixat alguna qüestió fonamental amb aquesta conversa que teníem amb la directora respecte a com és l'enoturisme fonamental. Estic parlant de qüestions fonamentals. No, respecte a l'enoturisme, pel que fa a Catalunya, alguna diferenciació, algun fet que, mentre nosaltres parlàvem, en Rainer hagi estat dient, home, això és molt important i potser no ho han dit.
Bé, evidentment la directora ja portem tres anys treballant sí. junts, amb la qual jo crec que tots hem après ja bastant. Bueno, jo crec que jo volia comentar, bueno, aquest projecte va començar ja fa 3 anys, es va fer un primer inventari de tota l'oferta enoturística de Catalunya, es va identificar que en aquests moments havien ja més de 300 cellers visitables, que això és molt poc comparat, o sigui, en percentatge amb destinacions internacionals líders, on en alguns casos hi ha un 70-80% de cellers visitables, en països com Sud-àfrica o Austràlia.
Amb qui ens hauríem de fixar realment és en Sud-àfrica i en Austràlia?
Són les destinacions líder a nivell de
enoturisme. Sí, i França en quin lloc estaria?
França, evidentment, té molta demanda enoturística. Ja es parla de que hi ha més de 11 milions de visitants en aquest país. I això comparem aquí amb Espanya, que bueno, no hi ha xifres exactes, però més o menys, jo crec que més o menys estem parlant de 3 milions, 3 milions i mig de visitants, dels quals gairebé un milió estan a Catalunya, també s'ha de dir. O sigui, tenim aquí a Catalunya la destinació enoturística líder en aquests moments, que és el Penedès, que és també la ruta pionera a nivell de l'estat espanyol. Però està clar que el desenvolupament enoturístic aquí a Catalunya, a Espanya en general, és molt jove. Va començar a principis perquè fa 15 anys, no? A principis del segle XXI, mentre que a França això té una molt llarga tradició. Hem detectat que Catalunya té un potencial molt, molt important, que al final estem parlant de 12 denominacions d'origen, destinacions que estan tocant el mar, algunes destinacions que estan entre muntanyes, unes que estan a la muntanya, amb la qual hi ha una varietat de vins, una varietat de paisatges, una varietat de tot, no? Que fa que aquesta destinació sigui molt complexa, però al mateix temps que tingui realment un potencial increïble. Jo crec que és realment la destinació amb més potencial a nivell mundial. I això realment ho veig així. No ho dic ara perquè portem ara aquest projecte.
Catalunya és la destinació amb més possibilitats de desenvolupament.
Jo crec que sí, perquè realment té de tot. Jo crec que ara té també una oferta ja bastant bé preparada, no? Encara igual no estem al nivell d'un Sud-àfrica o un nivell d'Austràlia, però jo crec que amb aquests 320 cellers, allotjaments que s'han especialitzat...
Quins són els requisits que hem de tenir? És a dir, què és el que hem de tenir a punt per ensenyar i net i polit? Què és el que hem de demostrar?
Bueno, hi ha diferents, fins i tot hi ha diferents plans de qualitat que defineixen molt bé els requisits que ha de complir, per exemple, un celler, un restaurant, un allotjament o bueno, qualsevol oferta que es vulgui especialitzar en aquest tema. Hi ha molts requisits aquí definits. Hi ha un manual de qualitat que existeix i aquí estem parlant de més de 100 requisits que ha de complir un celler, no? Requisits més importants, evidentment, han de tenir un horari d'atenció al públic, que això no és un tema evident, perquè fa anys això es feia, bueno, sota... Ara tinc disponibilitat, ara tinc temps, i ara puc atendre al públic, no? Un altre moment no m'anava bé, estava fent una altra cosa, i amb la qual la gent no sabia exactament...
Parlàvem de que el celler l'han de tenir a punt, però també han de tenir a punt les vinyes, perquè hi ha moltes activitats que es fan a les vinyes. És a dir, que han de tenir, d'alguna manera, la disponibilitat també d'ensenyar-les, no?
Bueno, ahí, evidentment, ja comencem a entrar en temes de diferenciació. No cada celler està envoltat de vinyes, alguns d'ells sí, alguns d'ells ofereixen activitat a les vinyes, altres no. Jo crec que els cellers que ofereixen activitat a les vinyes, jo crec que estan preparats per fer-lo. Però bueno, molts cellers encara no fan activitats a les vinyes.
A tu et faria por escoltar el que pensa la gent de l'enoturisme, que és el que sap la gent de l'enoturisme? O tens clar quina és l'opinió de la gent del carrer? No t'ho dic perquè m'ha anat al carrer directament a preguntar a tothom, no? Vostè què sap de l'enoturisme? A punt?
Segurament... Com és una activitat nova, jo crec que estem encara...
Doncs potser t'emportes una sorpresa.
Sí, a veure.
Escoltem.
Sí, són rutes de vins per conèixer cellers I això?
L'enoturisme, no. No, no, no.
L'enoturisme, suposo que s'han a veure vinyers i coses així, no? Turisme relacionat amb el vi.
Sí, he sentit alguna cosa. Bueno, doncs turisme dedicat a descobrir bodegues, cellers i...
L'enoturisme, sí, bueno, és la cultura aquesta del vi, no? De conèixer, bueno, els tipus de vi, les olors, les bueno, tots els diferents sabors, no? Les cultures, no, del vi.
Jo crec que m'ha aprovat, no?
Sí, jo crec que sí, està bastant bé.
Directora, m'ha aprovat?
Estic satisfeta, la veritat, estava una mica angoixada.
No, 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 només hi ha hagut una persona que ha dit que no sabia què era l'enoturisme, però que si, molt probablement, si haguéssim afegit allò que feies de petit quan anaves al Nadal amb els pares a comprar el cava pel Nadal, hagués entès, perquè és molt possible. Jo crec que a Catalunya hi ha una llarga tradició, no?, en anar a comprar el propi elaborador del vi o del cava. Bé, Rainer, ens queda molta feina per fer?
Evident, hi ha molt feina per fer, sobretot jo crec que a l'àmbit de la promoció, jo crec que també al posicionament dels vins, jo crec que és un tema important. Si hi ha alguns vins, algunes destinacions enoturístiques líderes a nivell mundial, perquè també el posicionament dels seus vins és...
Com el Priorat, per exemple.
El Priorat, jo crec que té un posicionament líder al mercat americà, sobretot. Jo he estat últimament molt també amb aquest programa que estem desenvolupant a Centro Europa. Allí el posicionament dels vins del Priorat no és el dels Estats Units. Fins i tot si parles a nivell d'estat espanyol, hi ha molts que no coneixen el Priorat, que no han provat mai un vi del Priorat, però és cert que als Estats Units i amb un determinat públic, sobretot amants del vi, allí tenen un molt bon posicionament. I això fa que vinguin molts americans també a visitar el Priorat. No, jo crec que a nivell de promoció...
Home, a vegades hi ha campanyes, i la del Palacio s'ha de reconèixer que va ser una campanya absolutament excepcional amb l'ermita, perquè, clar, el Priorat es feia vi tota la vida. Li quedava una mica fortet, però ho fèiem tota la vida. El que passa és que va arribar al Palacios i va dir, alerta, que jo això sé com vendre-ho, i com elaborar-lo, també. I, per tant, doncs, va posicionar, però alerta amb la Terra Alta... Sí. Alerta amb els costers del Segre, alerta amb algunes denominacions que estan aixecant i amb molt bons productes. Per tant, jo penso que poden ser els priorats del futur si realment el màrqueting que acompanyi aquests vins. Bueno, d'això ara no vull parlar perquè tenim un altre convidat que en sap molt i que serà ell qui ens entrarà en aquesta matèria. Palpa diàriament les necessitats d'aquelles persones que volen fer enoturisme, en Xavier Andreu. Ell fa aquesta feina des de la seva agència de viatges, Via Emotion, una agència que s'encarrega de mostrar el bo i millor de l'enoturisme. Xavier Andreu, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, tu et dediques únicament i exclusivament des de la teva agència a l'enoturisme?
Sí. Nosaltres som una empresa dedicada exclusivament a l'enoturisme. El que passa és que tenim un concepte ampli de l'enoturisme, vull dir, l'enoturisme és molt més que visitar cellers. Nosaltres sempre diem que el que volem fer és una descoberta a fons del territori a través del vi. I per tant intentem explicar sempre doncs, la cultura, la gastronomia, les tradicions, la història, el paisatge, una mica allò de descobrir, sobretot les persones, una mica explicar la petita gran història que hi ha darrere de cada ampolla de vi.
Què seria dels paisatges sense els seus habitants,
Evidentment. I què seria del vi sense el paisatge i la gent?
Clar, és que en definitiva tot té una connexió absoluta, perquè el vi es fa en una terra que té unes determinades característiques, que la cuiden unes determinades persones, que també les tenen, unes determinades característiques, i per tant tot acaba sent rodó d'una manera molt natural. Quines són les necessitats? Què és el que et reclamen? Penses que la gent que va fer enoturisme, pensa que la gent que va fer enoturisme està informada, té tota la informació que necessita?
No, probablement no. Aviam, com deia abans, el Rainer és un tema bastant nou, vull dir, encara aquí a Catalunya no està prou desenvolupat com està en altres països europeus, i per tant no n'hi ha prou informació. Però sí que hi ha un interès creixent, o sigui, cada cop tenim més interès per tema aquest de fenoturisme, sobretot quan el lligues amb altres temes, com deien. Jo crec que a més aquí a Catalunya tenim una oferta molt àmplia, però molt dispersa. O sigui, hi ha molts recursos, però poc producte. M'explico. Tenim uns cellers molt xulos, uns paisatges molt xulos, una gastronomia genial, unes tradicions fantàstiques, però encara falta que acabem de lligar això per convertir-lo en un producte turístic. Que d'alguna manera oferim tot aquest producte lligat, un producte complex que acabi satisfent les necessitats del client i que a més siguem capaços de fer-ho d'una manera una mica personalitzada, singular, exclusiva, que no vol dir car, però bueno, que no els portem allò amb la idea de l'autobús, m'explico, fer un producte especial que posi en valor aquest enoturisme, aquest vi, aquesta gent i aquesta terra.
Jo entenc, directora, i si no em corregeix, entenc que la Direcció General de Turisme el que fa és promocionar, potenciar el territori des de la perspectiva de l'enoturisme, però a qui li correspon fer el producte?
Doncs,
a la gent de viatges, no?
Suposo que sí. Per això estem aquí i per això ho intentem fer, sí, aviam. Sí, perquè a més, i aquí ara faré allò, trencaré una llança en favor del nostre col·lectiu, no?, de les agències de viatges, perquè fer producte no és només empaquetar serveis. O sigui, estem parlant de crear una història, de crear tot un circuit, de fer-ho satisfent les necessitats del client, d'explicar, de tenir un fil conductor que expliqui d'alguna manera aquesta terra i aquest paisatge, i de fer-ho d'una manera legal, com correspon amb aquestes agències. Vull dir, perquè aquí n'hi ha tot un tema de permisos, d'assegurances... O sigui, nosaltres quan fem aquest producte estem oferint al client unes garanties i a vegades no sempre s'ofereix. I a més crec que probablement hi ha molta gent que té producte, que té recursos, però probablement els que som experts en fer aquest tipus de producte sí, són probablement les agències de viatges.
El producte tancat, no?
Jo exactament, no, el paquet
molt,
turístic
tanca
combinat.
Poc, però que el paquet turístic, exacte.
Jo crec que s'ha de tancar com per satisfer la necessitat del client, però de ser prou obert i flexible com per també poder personalitzar-li. I aquí està una mica la gràcia.
Tu atreviries a dir que el català coneix l'oferta que té a la vora de casa o que el que busca o el que el mou respecte a l'enoturisme és viatjar a altres països per descobrir la cultura del vi d'altres països?
Malauradament la coneixem poc, el que tenim a la vora de casa. Això, la dada aquesta que apuntava abans el Pau, quan deia que ara per primer cop ens hem convertit, els vins catalans són líders per primer cop amb un 34%, dius, home, ja és trist que només sigui un 34% els vins catalans que es veuen a Catalunya.
Home, hi ha molta competència.
Sí, però així sí tot. A la Rioja deuen suposar un 80%, els vins de la Rioja que es consumeixen allà. Vull dir, aquí fins ara...
Bueno, allà i aquí.
I aquí, exactament.
Jo no conec cap restaurant que no tingui un Rioja.
Perquè, de fet, fins fa 4 dies el líder era la Rioja a Catalunya, també. Això una mica va vinculat a això. Coneixem poc els nostres vins i, per tant, coneixem poc el nostre paisatge i els nostres recursos, els nostres cellers. Jo m'hi trobo que molta gent, quan els portem a fer enoturisme i fem paquets i tal, d'alguna manera ho descobreixen. Diuen, oh, si això ho teníem al costat de casa i no ho coneixíem. Ah, doncs que xulo. Ah, doncs està molt bé. I bueno, perquè realment encara no hem aconseguit desenvolupar-ho.
Jo he vist que dins del que és el producte enoturisme, del que s'ofereix a les agències de viatges o del que ofereix el celler i el client compra de manera individual, cada vegada es van incorporant noves activitats. Primer eren a les vinyes, després ja podem baramar una estoneta. Bueno, primer potser era trepitjar el raïm, que això ja fa molts anys que es feia. Ara ja anem a les vinyes, ja fem una mica de barema i fins i tot es fan pícnics a les vinyes i cada vegada es va ampliant el que és el producte. Això ho contemplaríem com una cosa positiva?
Totalment. Sí? Per mi sí. Jo entenc que, com deia abans, l'enoturisme és molt més que visitar un celler, per tant pot ser això, anar a la vinya, trepitjar el raïm, fer un tas de mos pels infants, que també té molta conya, però a més afegir activitats que no tenen relació directa amb l'enoturisme. O sigui, nosaltres, per exemple, fem un paquet que portem a la gent a veure els castellers de Vilafranca, o ara estem fent una de Terra Alta i explicarem la batalla de l'Ebre. Al final, si el que vols és explicar una mica el país, la cultura, el paisatge, vull dir, quan més activitats hi puguis incorporar, millor. Nosaltres sempre diem que al final el que intentem és ensenyar el país a través del vi i que el vi ens serveix de fil conductor. Pensa que els wine lover, que li diuen allò, els que realment són molt experts en vi, aquests ja s'ho fan ells. La gràcia una mica i el repte és ensenyar-li aquest país i aquest vi a la gent que no és el gran aficionat al vi, descobrir-li a la majoria de gent, treure aquest mite, aquesta mitificació que ha tingut el vi i aconseguir que la gent més del carrer també conegui i faci enoturisme. I això seria molt aplicable, per exemple, als milions de turistes que ens venen a Catalunya. Vull dir, home, ja hem vist...
Imagina't que tens 4 clients que estan interessats en l'enoturisme. En Rainer, la directora general del turisme, en Lluís Tolosa, que també està aquí a la taula i que encara no l'hem presentat, i jo mateixa. Què ens ofereixes?
Home, vull dir, tu et podria oferir molt... Amb ells que en saben més que jo, poca cosa.
No, però ells estan interessats en fer un viatge, encara que...
Es podria oferir moltes coses, des d'activitats a Barcelona ciutat, perquè jo, a més, fa molt de temps que dic que cal posicionar Barcelona ciutat com a destinació no turística. O sigui, San Francisco és una destinació no turística i té APA a més de 2 hores. Vull dir, per què no pot ser Barcelona una destinació no turística? És quasi l'únic que ens falta. Tenim modernisme, tenim esquí, tenim golf.
Ara m'ho has posat molt fàcil, però no ho faré. Perquè no. Hi havia una resposta molt fàcil.
No, perdona. Però és que això contribuiria a descentralitzar i desestacionalitzar el turisme. Vull dir, quan jo dic Barcelona com a destinació no turística, la idea és que puguem treure la gent a visitar les deus que tenim al voltant. Tenim Alella 15 minuts, Penedès a 40, Pla del Baix a 50. Vull dir, home, si agravem 8 milions de turistes i també els traiem fora, descentralitzarem, descarregarem la ciutat.
Directora, ja van els turistes cap al Penedès o cap a zones...
Sí.
Que hi havia un bus fins i tot turístic,
sí,
em sembla,
sí,
no?
Sí que van. El que passa és que jo crec que la potencialitat, com deia el Rainer, és que jo crec molt en aquest producte. I crec que estem començant i que és incipient i que tenim un recorregut per davant important. El que jo crec que està bé és que estem en aquests moments, hi ha molt bona alineació entre tots els agents. I això és molt important. És a dir, l'administració està impulsant, que és el que té que fer, també està senyalitzant, que també és el que li toca, etc. i tal, però s'està fent tot de forma molt conjunta amb el territori i amb el sector privat. I aquesta és la clau. Sí, la clau és aquesta. Aleshores, jo crec que també el sector privat, els cellers, l'oferta complementària, al veure que l'administració està apostant, està impulsant, que està creant aquestes estructures mixtes per poder determinar la política turística en matèria de no turisme, etc. i tal, doncs també els anima per fer millores als cellers, per invertir en... És tot una cadena, al final és una cadena, però jo crec que estem... a les primeres senyals de l'enoturisme a Catalunya. O sigui, jo sóc de les que crec que el recorregut és ampli, molt ampli.
Bé, doncs en aquest recorregut jo penso que les agències especialitzades realment, Xavier, teniu moltes coses a dir i no ens has acabat d'explicar on hem d'anar de viatge.
Bueno,
Terra Alta?
Per exemple, nosaltres. Jo sóc un enamorat
de la Terra Alta. He descobert vins a la Terra Alta que em semblen sorprenents.
Sóc un enamorat de la Terra Alta. Ja tenim una ruta amb la qual, a més de la Terra Alta, ensenyem els espais picassians i els ports de Beseit, i tornem un altre cop al tema que dèiem que és molt més. Ara estem fent un altre al voltant de la Batalla de l'Ebre, però jo crec que més, com has dit abans, Costers del Segre, o per exemple Conca de Barberà, té un potencial enorme, Empordà, per suposat, vull dir, i més amb els milions de turistes que hi ha a Terra Costa Brava.
Empordà, per suposat, tampoc no fa tant temps, eh? No ens enganyem.
No, està clar.
Perquè, parlem ara de la D.O. Empordà com no, si fos de tota la vida.
Ell parla perquè hi ha la Costa Brava...
Clar, que té un atractiu afegit.
Clar, i aquí, si aconseguim que aquests, no sé quants milions, però molts, que ja estan a la Costa Brava, els fem entrar a visitar cellers... Aquí tenim un potencial brutal, com deia la directora.
Rainer, tu per què tries Terra Alta?
Jo triaria les 12 denominacions d'origen.
No.
Cada denominació d'origen
té... Ho sento molt, però t'has de mullar una mica. No val això.
No, però és veritat. És que jo he visitat moltes destinacions i l'altre dia que vam visitar amb el Xavier, que també hi era, vam estar aquesta setmana a les costes del Segre. I havia visitat cellers que em van sorprendre.
Hi ha uns cellers, a més, que té... Ha fet unes ampolles, jo no recordo ara com es diu, però que s'ha preocupat de les ampolles del vi, jo crec que com pocs cellers, eh? Molt boniques, molt boniques. Vaja, tu Costers del Segre. Va, home.
No vull mullar.
Les 12
no
et portarem, només et portarem amb una.
No, però és veritat. Jo cada any venen uns amics alemanys, perquè jo sóc alemany, i cada any anem a una altra denominació d'origen i cada cop diuen que, ostres, això és fantàstic.
Sorprenent, no?
Jo,
si em permets, Carme,
Priorat...
Et diré que abans de final d'any esperem tenir producte fet a les 12 deus. Vull dir, ja en tenim pràcticament totes. Jo som com el Rainer, crec que totes tenen el seu interès. Sí. I abans de final d'any tindrem producte a les 12.
Quins senyors
ja.
Tan diplomàtics.
No, és d'acord, eh?
Tan diplomàtics. Bé, volem saber què és el que ens ha dit la gent, del carrer, La gent del carrer ens ha parlat sobre els vins catalans i volem que sigui una mica el que doni pas a l'últim convidat del programa especial d'avui.
Sí, Penedès, els del Penedès, els de Raïmat, no sé, no se m'acordeix més, però sí, algú.
Bueno, les denominacions d'origen, els costats del Segre, el Priorat...
Home, sí, els de Penedès, els de Gandesa, els de Falset...
Sí, el del Penedès.
Ah, sí, a Torres, Bodegues Torres.
Hi ha una mica de confusió respecte a les DOs, el territori... No sé si tot això està prou clar. Lluís Tolosa, molt bon dia.
Què tal?
Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest programa especial sobre l'enoturisme. Jo suposo que tu tens moltes coses a dir des d'una altra perspectiva, que és des de la perspectiva de, del professional, de la difusió i de la comunicació en definitiva. Lluís Tolosa ha escrit alguns llibres sobre enoturisme i uns llibres que han estat molt reconeguts i, per tant, doncs, jo també voldria saber què penses de tot això, no?
Molt bé. Bueno, és un tema molt més complex del que sembla, no? I una oportunitat més gran, molt més gran de la que sembla, eh? O sigui, ja estem en condicions de convertir-nos, com comentaven abans, en una gran destinació no turística a nivell mundial. Ara bé, hi ha alguns aspectes que compliquen el tema, perquè som una potència mundial en el sector turístic i som una potència mundial en el sector del vi. Però són dos sectors que encara no s'han trobat. En el sector turístic hi ha un important desconeixement del sector del vi i en el sector del vi hi ha un important desconeixement del sector turístic. Si ens centrem en el sector del vi, té certa raó de ser, no?, que passi això. És a dir, els cellers catalans en general van néixer orientats a la producció. Val? I hem de pensar que en molts cellers la mateixa persona ha fet un salt generacional molt complicat, que és passar del sector primari, que és l'agricultura, a deixar de vendre el seu raïm i muntar el seu celler, i per tant fer un salt al sector secundari, que és la producció de vi. I ara li demanem, i tothom li diu, que el futur i el present i el que toca i el que
és
està de moda
rebre visitants.
És el no turisme, i això és un sector terciari per ell, no? Llavors estem en una fase una mica boja d'adolescència creativa on es fan mil coses amb molta descoordinació, i si fem un anàlisi bàsic, allò, les 4 P's del màrqueting, no? Producte, preu, distribució, placement i promoció, a vegades el que pot estar passant és que ens estem equivocant moltes vegades amb les 4 P's. És a dir, si el nostre producte bàsic, com s'ha apuntat fa un moment, el nostre producte bàsic és la visita al celler, estem tenint una visió limitadíssima del que és l'enoturisme. I a més que pot anar condemnada al fracàs, perquè a Catalunya hi ha 700 cellers, a Espanya hi ha 5.000 cellers, a França hi ha 8.000, Itàlia, Xile, Sud-àfrica, Califòrnia, Austràlia... És a dir, si oferim visita al celler i a més li posem un preu de 6 euros o de 10 euros, el que pot passar és que al cap d'un any un celler et diu: això no funciona. Han vingut 1.000 persones, a 6 euros la visita, 6.000 euros. No puc pagar ni tan sols el sou de la noia que hem contractat per l'enoturisme, no? El que hem de veure, tal com deia el Xavier i s'ha apuntat abans també, és que el primer que s'ha de fer és elaborar un bon producte enoturístic. Igual que quan muntes un celler, la vinya triga 5 o 6 anys a donar raïm bo per fer vi, després tu has d'aprendre aquell vi a convertir-lo en vi, i la primera anyada no et surt bé i trigues 3 anys, després generes una marca, i si ho fas molt bé pots trigar 5 o 10 anys a generar una marca, i per tant és un projecte que en 20 anys és difícil consolidar-lo. Els francesos diuen que un celler es consolida a partir dels 100 anys, no? Que el difícil són els primers 100 anys, no? Llavors, amb l'enoturisme a vegades està passant que algú escolta que tothom ho fa, penja el cartell i es fan visites a 6 euros i a partir d'aquí comences a tenir problemes, eh? I moltes vegades l'enoturisme es promociona contra el sector, és a dir, hi ha gent que el diumenge és el seu dia de descans i el celler no vol que arribi gent, i hi ha molts cellers a Catalunya que els hi passa això. Hi ha gent que 60 persones et diu que un autocar que no el pot rebre. I també hi ha gent que et diu que 2 persones no les pot rebre, perquè mínim 8 persones, si no, no perdrà una hora i mitja per 12 euros. No? Per tant, la cosa és bastant més complicada. Ens passa el mateix amb el placement, no? La distribució. És a dir, difícilment hem entès que la venda de productes enoturístics es fa a través de distribució, de distribuïdors, d'agències de viatges. És a dir, molts cellers pensen que penjant el seu web es fan visites i posant un horari i uns dies i tal, i a partir d'aquí això atrau una, dos, tres, quatre persones, però no pot atraure volum, no pot atraure, no es pot treballar.
Bueno, sobretot no es pot organitzar perquè no tens cap mena de previsió sobre què és el que passarà.
Sí, i no en saps d'aquest tema, no? Per tant, però molt sovint, i tu ho pots explicar millor, Xavier, costa trobar cellers amb els quals arribar a acord sòlid per generar un producte, no? Fins i tot costa el tema de les comissions. És a dir, si jo porto un grup de 20 persones amb un celler i compren 1.000 euros en vi, que això ha passat, això es comissiona o no? Això és un debat no solucionat. L'OEF ho té claríssim. Val? Per tant, en uns altres àmbits...
I com això... penses que s'ha de trobar el sector vitivinícola amb el sector turístic?
Bueno, suposo
que jo penso que hi ha alguns... Suposo que potser no deu ser un tant percent elevat, però sí, jo trobo que hi ha el sector vitivinícola que sí que s'ha trobat amb el sector turístic, no? Amb grans empreses, bàsicament.
Pots... Algun no cas sé. Gran,
Sí, no, no, gran. Penso en els grans, però com s'han de trobar aquests dos sectors?
Primer s'han de trobar tots els agents que formen part de l'enoturisme en un territori, Cellers, allotjaments, restaurants, botigues de vi, equipaments culturals relacionats amb el vi. Aquestes sis potes són les que formen part d'una oferta enoturística. Si penses només en la primera i a més treballa separada del sector turístic, tens dificultats de comercialització. Què està passant actualment? Que tothom fa milers d'activitats. O sigui, jo rebo setmanalment, no sé, una vintena de propostes d'activitats per assistir, i això que no estic al dia de les 12 denominacions d'origen, només d'algunes coses. Moltes d'elles se suspenen perquè no s'apunta prou gent. És a dir, que això és complicat, Organitzes una sortida amb bicicleta a les vinyes, o organitzes qualsevol altra cosa, o un concert a les vinyes, i costa omplir. Però és que al mateix dia hi ha tropecientes activitats com aquestes. Per tant, hem de frenar una miqueta i organitzar-nos millor. Jo crec que ens hem de felicitar que ja comencin a haver iniciatives de coordinació i sobretot des de la Generalitat. Però el tema és que, com comencem tard, hi ha moltes coses que ja s'han vertebrat. Ara haurem de gestionar el caos. Però, per exemple, sabeu que les rutes del vi a Catalunya s'han estructurat al voltant de rutes de vi no a Espanya. És a dir, a manca d'una iniciativa aquí, doncs Penedès, Empordà, Costers del Segre, etc., són membres de Ruta del Vino d'Espanya, seguint els criteris i les normatives de Rutes del Vino d'Espanya. No
et veig molt entusiasta, no?, amb el tema de l'enoturisme, o m'ho sembla a mi?
Molt entusiasta. El que passa és que, diguem-ne, que després de tres intervencions molt entusiastes faig de contrapès. I crec profundament en això, crec que és un gran filó d'ocupació, una gran font d'ingressos pels cellers, i també per dinamitzar restaurants, allotjaments, etc., de zones rurals. El que passa és que he de posar èmfasi en això. Igual que el que apuntava el Xavier. És a dir, Barcelona no exerceix de capital d'un gran país de vins. I Barcelona està entre les 5 ciutats més turístiques d'Europa, no? 8 milions de turistes a l'any, em sembla que tenim, no? La majoria de gent que passa per Barcelona no s'entera que això és un país de vins, Això és així. Llavors, bueno, hi ha iniciatives que uns altres posen en marxa que a nosaltres ens costa molt pensar-les, ens costa molt. I ves a Logroño i veuràs com una ciutat, o ves a Aranda de Duero i veuràs com una ciutat exerceix de capitalitat d'una zona vinícola, no? Per posar-te una idea,
el que passa és que a veure si a Logroño no parlessin, clar, és que si a Logroño no parlessin de vi.
No és cert, no.
Si tu coneixes la Rioja, que jo sóc riojana.
Clar, jo vaig estar a Logroño i a la Rioja Alavesa fa 15 dies amb un nou producte turístic que justament és un tren que et porta fins a Logroño, que és el tren del vi. I t'haig de dir que, clar, és que si a Logroño no venen els cellers, és que tenen poca cosa més que vendre.
És que no tenen la diversitat. Amb tots els meus
respectes, la calle Laurel i les bodegues, amb tot el meu respecte cap a Logroño.
És un argument que he sentit moltes vegades.
I tu no estàs d'acord?
No, gens. És a dir, pensar que nosaltres no hem desenvolupat l'enoturisme com l'hauríem d'haver desenvolupat, perquè nosaltres tenim altres sectors que desenvolupar.
Però sí que estaràs d'acord en que entre Logroño i Barcelona hi ha unes grans distàncies per implicar-se d'una o d'altra manera amb l'enoturisme.
Saps quins són els principals enoturistes de Rioja? Els catalans.
Sí, clar.
Què passa?
No, jo penso que el que passa és que la Rioja, com a zona vitivinícola, fa 30 anys que funciona. No passa res més que això, em sembla.
Que la Rioja fa 30 anys que funciona.
O més, possiblement. I el català té una certa tradició a La Rioja, perquè hi ha una marca que està perfectament definida.
Ja anava jo quan era petita.
Clar, hi ha una marca definida de fa molts anys. Bueno, jo entenc,
però, per què? Perquè ells dels anys 70...
Perquè han desenvolupat l'enoturisme, però jo és que penso, veig unes grans diferències, dic, bueno, no vull entrar a cap mena de discussió, no? Però veig unes grans diferències entre el que és l'enoturisme vinculat a la ciutat de Barcelona, que tampoc, però aquesta ja seria una altra qüestió per una altra anàlisi. No sé si estic tan d'acord que Barcelona acabi, perquè tingui 8 milions de visitants l'any, acabi tirant de tots els carros de tota la resta del territori. Tampoc no hi estic massa d'acord amb això. Però aquesta ja seria una altra discussió per un altre, sí, per un altre moment. Eh? O sigui, a veure, Barcelona i les muntanyes, Barcelona i la neu, Barcelona... No, el que ve a Barcelona vol venir a veure Barcelona. I després potser farà una extensió a no sé on perquè li interessi concretament veure el Museu Dalí o veure el que sigui. Però clar, que Barcelona al final com a marca sigui la que tiri del carro de tots els atractius turístics del territori, jo personalment no hi estic massa d'acord. Ara bé, aquesta és una qüestió, una altra discussió d'un altre àmbit, entenc, eh? Però...
T'acabes de carregar tota la campanya de la Diputació de Barcelona, eh?
No, no, no.
Barcelona
no,
és molt no, més i està basada
no,
en això, eh?
No, no m'acabo de carregar. No, jo crec que a mi no, em sembla...
No, exactament. Jo crec que estic una mica d'acord. Jo, a mi el que m'agradaria dir del tema aquest de l'enoturisme una mica és que, bueno, jo crec, discrepo absolutament, no?, que tindrem que gestionar un caos. Res de res i de res. Jo porto el sector turístic 25 anys, 30 anys, no?, i sé el que són sectors i productes en desenvolupament, ja et puc posar molts exemples, no? No gestionarem un caos, el que estem és treballant un producte emergent en la nostra destinació, i és la realitat. Nosaltres tenim, Catalunya té unes destinacions que són madures i unes destinacions que són emergents, amb una diferència, i és que Catalunya, a diferència d'altres regions del món, amb la seva superfície té una capacitat de diversitat de productes que molt poques regions al món la tenen. I si no, que algú em posi un exemple. Jo crec que pràcticament la dicotomia mar i muntanya, el desenvolupament cultural que tenim, la situació geogràfica i bueno, una sèrie de connotacions i de recursos propis que no tenen altres llocs del món. No gestionarem un caos, això serà un producte que crearà valor, això serà un producte que anirà bé i que funcionarà, que el sector està engrescat, que l'administració ho està fent bé perquè està coordinada amb el sector privat i cadascú està portant el que realment sap fer. Jo, que vinc del món de les agències de viatges, no?, sempre dic, escolta, aquí hi ha uns professionals que són el que tu comentaves abans, els que tenen que posar fil a l'agulla, no?, i crear un relat envers un paisatge, un producte, etc. Que tenim, que no ens hem trobat encara, jo sempre dic, jo no tinc que saber de certes connotacions i singularitats de qualitat a la producció del vi. No, és que no és la meva matèria, no ens equivoquem. No és la meva matèria. Hi ha un departament que s'encarrega d'això. L'enoturisme no és això. L'enoturisme és quan tu, a partir d'un recurs que pot ser el vi, les vinyes i tot el paisatge, tota l'oferta complementària, crees un relat i un producte turístic. Això és l'enoturisme. Jo no tinc que saber més amb la vessant turística, sinó amb el que és crear un relat i un producte turístic de que sigui exitós. I això ho farem. El que passa que acabem de començar, també el vi és una moda, el que dius, tothom et regala llibres de vi, tothom diu que sap de vi, vas a un restaurant i tothom fent fotografies amb una aplicació per veure si el vi està a la llista, no està a la llista.
I està fantàstic, tothom mira les cates de les ampolles i que tot això és fantàstic perquè al final això és la cultura del vi.
Totalment.
I això és fantàstic. Lluís, no sé si per al·lusions tens que dir alguna cosa més respecte... Per cert, deixa'm que digui només una cosa abans de que tu facis la teva intervenció final perquè ens hem passat ja del temps. Jo no estic en contra de que Barcelona, de que la gent que hi arribi a Barcelona faci altres visites al territori. No estic en contra. Potser el que no tinc gaire clar és que quan es venguin altres productes s'hagin de vendre amb la marca Barcelona indiscriminadament, sigui el que sigui. Dit això, ja està.
Jo només et dic que per què hem de veure que Napa Valley, per exemple, a Califòrnia, té 8 milions de visitants als cellers cada any? I el Penedès, que diem que és la destinació més visitada, té 450.000 visitants. És a dir, no és que jo sigui pessimista. Jo em dic, per què estem a un 5% de volum de negoci? Per què? però nosaltres no hem tenit 8 milions de visitants als cellers.
I tu com ho argumentes, això? O sigui, quin, et dones una resposta a aquesta pregunta?
La resposta és que no ens hem d'autoenganyar i hem de treballar molt més a fons. Molt més
segur,
a fons.
Segur, segur, segur.
I no és bo, i no és bo jugar a l'autoengany, perquè 450.000 visitants al Penedès, si Torres té 100.000, Codorniu té 100.000 i Freixenet té 100.000, el que queda per la resta dels 300 cellers és poquíssim. I, per tant, li fem un flac favor al Penedès si parlem així, si diem que és la destinació enoturística més visitada de l'estat espanyol. Perquè, a més, això són rutes del vino d'Espanya, de vinos d'Espanya, i si analitzes la metodologia, com es fan aquestes dades, no s'aguanten per enlloc. I això no és bo. És a dir, si hem de generar impuls a través d'aquestes xifres d'autoengany, no és correcte. Igual que els vins catalans no són els més venuts a Catalunya. Hem de sumar 11 denominacions d'origen per guanyar a una sola, que és Rioja, que té el 38% de les vendes a Catalunya.
Molt bé. Doncs aquí queda feta l'exposició del Lluís Tolosa. Xavier Andreu, moltíssimes gràcies també per la teva intervenció des de la perspectiva de l'agència de viatges, d'aquelles que l'usuari doncs visita buscant producte no turisme.
Gràcies a vosaltres.
Rainer, tens molta feina. Ho sento per tu, però se t'ha girat una feinada.
Bueno, estem entre tots, crec que fent un màster accelerat de no turisme.
Doncs esperem que la nota del màster sigui boníssima, directora, i que
gràcies.
Tinguem unes notes extraordinàries, no haguem de tornar al setembre, i que...
Això, ja està, ala.
I tot.
Gràcies.
Moltes gràcies, senyors, senyores, per aquesta aportació al món de l'enoturisme, per aquesta aportació a totes aquelles qüestions que tenen a veure amb aquesta modalitat turística. Nosaltres ja acomiadem el nostre programa d'avui, tornarem la setmana que ve, com sempre, parlant de turisme, de viatges, de gastronomia, d'oci, de tot allò que tant ens agrada. Fins la setmana que ve. Adéu.